Prionem Prionat, aquí a aquesta cita mensual, aquí a Ràdio Falset. Totes les informacions al voltant de l'acció social, cívica i de la ciutadania de la comarca del Priorat. Tenim a recordar l'últim programa que vam centrar en la figura de mossèn Joan Massí Pifranc. Al Marroig, el 27 de març, més de 450 persones, més d'un centenar a la plaça de l'Església. Es va obrir la placa presentada per l'alcaldessa com un ofertori de l'Ajuntament del Marroig. Van assistir persones de diverses estàncies de la comarca i de les comarques de la Ribera d'Ebre. Va ser una estància molt important al voltant d'aquesta figura de la transició democràtica i de la implantació i del respecte a la cultura catalana i a la nostra llengua i els nostres costums, com la sardana. El diari del Priorat, dissabte 17 d'abril, des del balcó d'homenatges, Agustí Massip en fa referència. Fa poc es va celebrar al Marroig un acte d'homenatge a un home prioratí, un home arrelat a la terra i a la seva gent, un home que va lluitar i es va comprometre perquè tots tinguessin una vida mica millor. Molts ja sabrem que més estic referint a mossèn Joan Massip. Mossèn Joan Massip, 20 anys després, poques persones es recorden 20 anys després, a part, evidentment, de la família, de les persones més estretes. 20 anys després de la mort de mossèn Massip, es va congregar mig miler de persones, entre persones assistents, persones vinculants que no van poder assistir. Va ser un homenatge a una persona lliurada a la cultura catalana i a les nostres comarques de la Ribera de l'Ebre i del Priorat. El passat dia 8 d'abril a la Universitat Rovira Virgili vam participar en una jornada en la qual van assistir professors i professores de la Universitat Rovira Virgili que ensagen en els seus alumnats l'aprenentatge servei i la recerca comunitària. Van assistir professionals al voltant de jurídiques, al voltant d'infermeria, de pedagogia, psicologia. Nosaltres vam col·laborar amb una experiència d'aprenentatge servei que es a terme, que es diu Econos, el projecte Econos, al barri de Torreforta de la ciutat de Tarragona. És una experiència d'aprenentatge servei i de recerca comunitària del pràcticum de pedagogia i psicopedagogia de la Universitat Rovira i Virgili. Allí les famílies es troben un dia a la setmana. Allí parlem, compartim coneixements, portem persones professionals que poden aportar coneixements. Per què? Perquè entenguem el que és l'educació, quines dificultats tenen els pares i les mares. Tot això va ser el dia 8 d'abril a la Universitat Rovira i Virgili amb el projecte Econos. El dia 19 d'abril, el dilluns passat, Julio Ricardo Trigo va presentar a Econos la seva obra, va compartir amb els estudiants de batxillerat el seu afany creatiu des de la infància, d'origen gallec, però es va implantar aquí a Catalunya i és un escriptor català, un escriptor resident de la ciutat de Tarragona. I ell, en aquests els somnis de Tàrraco, ha tingut un gran èxit de ventes en aquest diada de Sant Jordi. És important, i fem referència a ell, a part de la nostra organització entre comarques i la seva participació en actes que nosaltres fem, perquè el 21 d'octubre de 2007 va venir a Cabassers. Va venir a Cabassers precisament perquè fèiem un estudi dels monestirs i del castell de la baronia de Cabassers. Ell és una persona preocupada pel món feudal i de l'edat mitjana. Ell va assistir perquè en aquells moments estava fent una obra que després va ser publicada, Els secrets de la reina, que es basava sobre el monestir de Poblet. Els monestirs de Poblet, els monestirs de l'edat mitjana, és un tema central de la seva obra. En aquest cas, la seva presentació d'arrelament del món dels somnis de Tàrraco és un estudi al voltant d'abans de Jesucrist, on hi havia l'emperador a la ciutat de Tarragona i les comarques de Tarragona, en aquest cas, tant del Priorat com del Tarragonès, com del Baix Camp, eren molt importants a la península Ibèrica. Thank you. Avui entre nosaltres tenim en Federico Cortés Cortés, que ens acompanyarà aquí amb nosaltres, un falsetà, una persona que té unes aficions i també les vol compartir. També tenim na Roser Bernet Anguera, també una persona implicada en el món del paisatge, de la UNESCO, de la literatura, en aquest cas del Centre Quim i Soler del Molar. També participarà entre nosaltres i entre ells també està, es troba, ens acompanya en Joan Lletxa, el secretari del Centre d'Estudis del Priorat. Tot això, tot seguit, amb notícies, informacions i opinions per tots vosaltres, ciutadans i ciutadanes de la comarca del Priorat. Bona tarda, Federico Cortés i Cortés.
Hola, bona tarda.
D'aquí, de Falset, de la comarca del Priorat. Estàs aquí perquè fa poc va ser notícia al diari del Priorat. Aleshores, la teva afició, com la vas descobrir?
Bueno, fa molts anys que la vaig descobrir. És d'aquelles coses que quan ets petit embrutes papers i vas seguint i vas embrutant papers, no? I a poc a poc...
Doncs, primer fas esborranys, hasta... per tots els que t'estan escoltant.
Fins que aconsegueixes lligar algo coherent i llavors sí. Doncs, bueno, li vas intentant aprendre una mica més fins que aconsegueixes una cosa que consideres que té una certa qualitat. No?
Però, a veure, la teva funció del món policial, no? Perquè més aviat és investigació, això és narrat a partir d'una qüestió que ha succeït amb unes persones, amb uns conflictes, uns problemes, no? Més o menys.
Aviam, és una qüestió una mica... Aviam, se tracta d'uns històries, uns relats que són independents uns dels altres, curts, no són llargs, sobre dos detectius que són germans que viuen a Falset, amb una sèrie de personatges que ronden al voltant d'ells, i sobre això es munten les històries que són històries inventades, no són reals, vale, i surten una sèrie de personatges que viuen a Falset i a la comarca del Priorat, no?
I què serien? Aventures policials?
Són aventures, diguem, sí, en certa manera són, en certa manera és gènere negre, no? Per dir-ho d'alguna manera, però és un gènere negre no molt clàssic, no? Diguem, té un toc bastant d'humor, vale? Un toc bastant sarcàstic i un toc una mica, una burla una mica de certes costums de Falset o del Priorat i...
però en positiu, no? Sempre en positiu, no? Mira,
sempre, la vida sempre en positiu és que i les històries aquestes també
que la ciutadania tinguem criteri, tinguem opinió, sapiguem discernir del que no i el que sí segons la nostra llibertat, però a vegades doncs és el que passa, el poble, la gent són massa, la societat de consum ens fan com a plastilina, no? Ens fan anar cap on volen la gent, els que manen, no? I per tant és important que les teves aventures policials serveixin per això, per reflexionar, per criticar una mica i, no?
Sí, perquè sempre hi ha a ser una lectura amb aquestes històries, hi ha la lectura planera i superficial, no? Que és treure-hi la mica d'humor i passar un rato bé, i sempre hi ha a ser una lectura de la segona intenció que sempre porta, no? Que s'ha de llegir més a fons per trobar-li, no? I que jo no explicaré perquè cadascú troba la seva, no?
Molt bé,
que
és, però ens podràs explicar aquí una estoneta una aventura de les teves?
Diguem que bé, la gràcia està en com estan escrites, no amb l'argument.
Bueno, ens
sí,
invites
no?
A aprofundir, no? A aprofundir amb el tema, Federico? Molt bé, molt bé. Seguim amb el programa. Seguim aquí amb Priorem Priorat, na Roser Bernet Anguera. Aquests mesos, els darrers, estàvem, a veure, preocupats, estàvem interessats. És una curiositat, no?, al voltant del futur, del treball, dels paisatges i de la nostra comarca. Molt bé, bona tarda, Roser.
Hola, bona tarda.
Una activista cultural i literària de la nostra comarca. Aleshores, com està el tema, perquè vam veure que va sortir ara, aquesta setmana, el tema de demanar a la UNESCO, no?, aquesta protecció del paisatge. Ens pots fer 5 cèntims de les activitats que porteu a terme dins de la comarca?
Sí, bé, la idea d'intentar presentar la candidatura del Priorat com a paisatge cultural, patrimoni de la humanitat, va sorgir fa uns quants anys i concretament l'any 2007 es va crear l'associació Prioritat, que aglutina les denominacions d'origen, l'associació de l'oïcultors, la Unió de Pagesos, les associacions de restaurants i de turisme rural i entitats culturals de la comarca. I el que van començar aquesta entitat és a treballar perquè això un dia doncs, fos possible de presentar aquesta candidatura. I ara, després d'aquests 2 anys i escaig que potser no s'ha vist massa el que s'estava fent, tot i que s'ha anat poble per poble a presentar el projecte, el que va passar és que dilluns passat va representar una mica el tancament d'una etapa i el començament d'una altra etapa. El dilluns el Teatre L'Artesana d'aquí Falset van presentar el primer document de treball d'aquesta candidatura. Una comissió de redacció que ja ha estat treballant des de fa mesos va presentar aquest primer document amb el qual han d'anar a veure les institucions catalanes perquè assumeixin aquest projecte que des de la societat civil s'ha impulsat i que a més a partir també del dia 19 compta formalment amb la col·laboració del Consell Comarcal, que en aquell moment es va signar un conveni marc de col·laboració entre Prioritat i Consell Comarcal per tirar endavant aquesta candidatura.
Molt bé. Aleshores, heu fet una explicació als pobles, tot està centrat, però ens podries fer, a veure si ens escolta algú que també no és de fora de la comarca, en què consisteix realment, quines conseqüències pot arribar a tenir el fet de poder ser declarat patrimoni de paisatgístic?
Bé, aquí primer hauríem de dir una mica què és el que nosaltres demanem. El que nosaltres demanem és la figura de paisatge cultural agrari de muntanya mediterrània. Això vol dir que el que estem posant en valor és tot el mosaic, diguéssim, agrari de la comarca del Priorat, que té uns valors que, segons els criteris de la UNESCO, nosaltres pensem que mereixen aquest reconeixement. De fet, està dins de la llista del Patrimoni Mundial, que és el que vol dir ser patrimoni de la humanitat en aquest cas, representa evidentment uns beneficis d'un nivell que depassa molt el que fins ara s'hagi pogut fer pel que fa al reconeixement i pel que fa a difusió dels valors del paisatge del Priorat, perquè automàticament la repercussió de tot el que fas i de tot el que ofereixes és això, mundial, com el seu nom indica, no? Per tant, des d'aquest punt de vista, tots són beneficis. El reconeixement de la UNESCO, a part de que tu li demostris que tens els valors que el fan mereixedor, també has d'ajuntar al dossier de candidatura un projecte de gestió d'aquest patrimoni que tu demanes que sigui reconegut. És a dir, que és una mica el compromís del territori a continuar preservant aquell valor. Preservant-lo, que no vol dir deixar-lo intacte. Es tracta d'una gestió enraonada d'una cosa que ha de continuar evolucionant, perquè el que no volem fer és un paisatge museu. La comarca és viu i ha de continuar sent viu, per tant, evolucionar, però d'una manera enraonada. Aleshores, la UNESCO, quan dona aquest reconeixement, és perquè valora les dues coses. Per una banda, els valors que tu tens intrínsecament i, per altra banda, el compromís de gestió. I a partir d'aquí, la UNESCO no imposa legislacions. Les legislacions se les imposa el propi territori, per una banda, tant a escala local, amb els POUMs, com a escala comarcal, amb la Carta del Paisatge, per exemple, a escala més general, els plans territorials sectorials, la Llei del Paisatge del Parlament de Catalunya i el Conveni del Paisatge a nivell europeu. Vull dir, tota aquesta gradació de normatives i de directrius més o menys consensuades, més o menys vinculants, que fan que el teu paisatge doncs, pugui continuar sent mereixedor d'allò que un dia li va ser reconegut.
Per tant, difusió, reconèixer el que tenim, preservar de que no es passin iniciatives doncs, que puguin destruir aquest paisatge, no? I que això també és una garantia, no? Del fet d'aquest. Per tant, guanyem tothom, tota la comarca hi guanya, es donem a conèixer a nivell mundial a tothom, de tots els aspectes de patrimoni, cultura, turisme i tal, i sobretot el parc natural també és un pas endavant, perquè el parc natural també arribarà molt més lluny que no arriba tant.
Evidentment, en aquest sentit aprofito per anunciar-ho també que aquest diumenge, és a dir, demà, no sé quan surt, quan s'emet el programa, però vull dir demà, diumenge 25, arriben aquí estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, del Màster de Gestió de Paisatge i de la Rovira i Virgili, de la Facultat d'Arquitectura, a fer això que ara en diuen un workshop, és a dir, un taller, un treball de camp, i s'estiran de diumenge a divendres a la comarca per col·laborar també amb, aquest, amb els treballs de la candidatura, i faran els seus aquests alumnes es, aniran diguéssim itinerants, tot i que estiran, tindran la seu de treball aquí a Falset, aniran a descobrir els diversos paisatges de la comarca. Aniran el dimarts, van al Parc Natural, a la DOCUP, a la banda, i a la Torroja i a la Vilella Baixa. El diumenge mateix aniran a la zona de Capçanes per fer els paisatges de Pedraseca, i el dimecres aniran a la Bisbal de Falset a fer els paisatges de l'oli. Aquí hem comptat amb la col·laboració tant del Consorci de Llaveria com del Parc Natural. I tot això ja és encaminat amb aquesta candidatura. Per tant, el que sí que s'ha de remarcar i s'ha d'insistir és que el fet només d'engegar aquest procés de candidatura ja comporta beneficis en si mateix, perquè tot allò que estàs fent per aconseguir aquell objectiu final, més o menys llunyà, més o menys utòpic, ja és un benefici en si mateix.
Molt bé. Pues bé, es felicitem tots, perquè això s'ha felicitat, tots els ciutadans i ciutadanes, vilatans i vilatanes del Priorat, també pels que heu estat treballant i heu portat davant un projecte. També aquí, com també hi ha una representació dels centres del Priorat, també està fent.
Sí.
Vull dir, a veure, pràcticament tots els estaments de la comarca, doncs en aquest repte, que és el preservar el patrimoni a nivell de reconeixement del patrimoni mundial, el que és el paisatge cultural agrari de la comarca del Priorat. Bé, està escoltant vostès Priorem Priorat, l'iniciatives Acció Social i Cultural de la Comarca del Priorat. Seguim aquí amb l'entrevista a Roser Bernet Anguera. El Centre Quim Soler del Molar. El Centre Quim Soler, ens podries parlar, perquè a veure, està bastant conegut també, però sempre és bo tenir present a la memòria també una iniciativa que esteu portant aquí al Molar, no? I al voltant d'aquest personatge. Quim Soler, qui era el Quim Soler?
El Quim Soler, era, a part de ser el meu company, era un escriptor de la generació dels 70, que era membre del col·lectiu Ofèlia Dracs, entre altres coses, de les més conegudes potser, i a més era també radiofonista, feia un programa a Catalunya Ràdio, que es deia La Porta dels Somnis, que n'hi va haver uns 200 o així, que es poden escoltar al web de Catalunya Ràdio. I bé, de fet, l'associació del Centre Quim Soler com la literatura i el vi, que és el nom complet, diguéssim, de l'associació, és una associació cultural que té la seu al Molar, sí, però que, diguéssim, és d'àmbit comarcal, sí, i més enllà i tot. El que fem, com el mateix nom indica, és, per una banda, preservar el llegat literari, i no només literari, sinó també gràfic, perquè també pintava del Quim Soler, i fer activitats que relacionin el món de la literatura i el món del vi, que hi ha moltes possibilitats de lligar aquests dos mons. Fa 3 anys que existim, 3 anys i mig, i hem anat fent coses molt diverses, des de recitals de poesia fins a concerts, obres de teatre, actuacions a la Fira del Vi cada any en fem també, i després presentacions de llibres i de vins, evidentment. I també, només pels socis, fem unes tertúlies literàries, que diem cada trimestre, cada estació de l'any, a la seu del Centre Quim Soler. I la propera activitat és la que tindrà lloc per la Fira del Vi, que és la continuïtat una mica d'una que ja es va fer l'any passat, que és una exposició de dibuixos i de textos literaris. Això és una iniciativa d'un dels socis del centre, el Josep Berjoan, que fa dibuixos relacionats amb el món del vi. L'any passat era més, potser, els aspectes més vegetals, i enguany són les persones, es diu Les cares del vi, i són 20 dibuixos de pagesos i pageses i gent relacionada amb el món del vi, no dels més coneguts, són el 99% són marroixans, perquè Josep Berjoan té casa al Marroig, diguéssim, i després hem agafat 5 autors, 5 escriptors de fora de la comarca, que són en Jordi Coca, la Maria Antònia Oliver, l'Emili Teixidor, el Màrius Serra i la Maria Mercè Roca, i 5 autors de la comarca, que són el Fede Cortés, l'Agustí Massip, el Toni Rensans, el Pere Udí i jo mateixa, i hem fet textos curts relacionats amb les cares del vidre des del punt de vista molt ampli. I hem de dir que l'altre dia vam presentar el projecte, que n'estem contents, FEDEC, n'estem contents, perquè a més, sense promoure-ho d'una manera explícita, ha sortit uns textos molt variats, molt diversos, i tots de bona qualitat. Els de fora potser ja ho teníem bastant assumit perquè són grans figures, però els de la comarca, i ara perdoneu-me-la i modèstia, no els tenim res a envejar.
Molt bé, molt bé. Així, és maco això, eh? Poder parlar així del Centre Quim i Soler, del Molar, obert a la comarca i arreu de Catalunya. Bé, aquests dos temes han estat importants de poder parlar-ne, que ha estat el paisatge cultural agrari com a patrimoni, candidatura en patrimoni mundial de la UNESCO, i també del Centre Quim i Soler. Molt bona, moltes gràcies i fins la propera, que puguis estar aquí amb nosaltres. Seguim aquí, Priorem Priorat. Priorem Priorat, aquí, informatius, notícies, iniciatives de la ciutadania del Priorat. Bé, seguim aquí amb el nostre programa Priorem Priorat, notícies, la cultura, música i vi a Capçanes, dia 2 de maig a les 12 al celler de Capçanes. Hi haurà la presentació de la revista del Priorat, intervendran Francesc Blanc, president del celler de Capçanes. També intervendrà Jesús Fuster, on interpretarà algunes cançons del seu repertori. Hi haurà una exposició del gravat de Miquel Lligades i també al final un tast de vi. Organitzen el Centre d'Estudis del Priorat i el celler de Capçanes. Avui una notícia per la gent més jove de la nostra comarca. Tercera trobada d'entitats juvenils del Priorat. Utopia, versions més disco mòbil. Tercera trobada d'entitats juvenils del Priorat, 24 d'abril, avui a les 12 a la Bisbal de Falset. Seguim aquí amb les entrevistes, en aquest cas ja ens ha acompanyat fins ara en Roser Bernet Anguera. Ara tenim aquí en Joan Lletxa. Joan Lletxa ens explicarà una mica com està la qüestió dels centres d'estudis del Priorat. Bona tarda.
Bona tarda.
Què, com està la qüestió del centre d'estudis del Priorat? Quines iniciatives tenim en aquests moments damunt de la taula?
Bueno, iniciatives, doncs, bueno, n'hi ha algunes, i ara, doncs, de moment, doncs, dir una notícia que el dia 13 d'aquest mes se va fer la presentació de l'últim número de la revista L'Obioli a Marçà. Vam tenir allí una entrevista amb l'Amat Pellejà, pintor, músic i poeta de les nostres terres, i ara, pues, ja en perspectiva, pues, el dia 22 d'aquest mes, perdó, de maig, hi ha lo Recercat, que és una trobada d'entitats culturals de tot Catalunya i la franja de Ponent i el sud de dalt de França, i bueno, que se fa a Badalona, i bueno, també el Centre d'Estudis del Priorat estarà allà. Llavors també estem ara, pues, preparant, pues, per anar a la Fira del Llibre Brenc, que es fa el primer cap de setmana de juny, i allí pues, cada any hem tingut estant, però aquest any pues, estem per assumptes d'organització i coses d'aquestes, pues, estem en l'Institut Ramon Muntaner i tindrem muntat la paradeta juntament allí en l'Institut Ramon Muntaner. I llavors, pues, bueno, altres notícies, pues, que bueno, aquestes ja no són del Centre d'Estudis del Priorat, que se va fer a Cabassers, se va fer se va muntar en xiringuito de la fira del dia de Sant Jordi, dels llibres, i també es va fer la presentació d'un llibre de la Fe Ferrer Ferreter, un llibre de poesies,
que va al voltant d'això del món, no? De
sí, bueno, no, és el títol del llibre, és alquímia i aigua. És un llibre de poesies pues, que estan basades pues, bueno, en els entorns de Cabassers, i se va fer la presentació a la recent inaugurada biblioteca de Cabassers, i bueno, hi va haver molta afluència, se van vendre llibres, com és normal el dia del llibre, el dia de Sant Jordi, i bueno, de moment pues, no hi ha massa cosa més pues, a
resumim,
explicar.
Doncs, ja. Resumim, el Recerca't serà a Badalona el 22 i 23 de maig. El proper 22 i 23 de maig se celebra el Recerca't a Badalona. També hem de dir que la Fira del Llibre Brenc se celebrarà entre els dies 5 i 6 de juny de 2010, és a dir, l'any en corrent. També es donarà a terme els dies 28, 29 i 30 de maig a Tortosa el Congrés de Cultura Popular i Tradicional de les Terres d'Ebre. Després també hem de tindre en compte que hi ha un seguiment de comissions cíviques del patrimoni, en aquest cas de les Terres d'Ebre, que es porta sobretot a la conservació del patrimoni.
Bueno, m'he deixat una notícia que se fa una xerrada sobre cooperativisme també a Cabassers el dia 29 de maig. Venen lo president de Lidal de l'Agrolès i ve també el president de la Fundació Roca de Linyola, de Roca i Vallès, me sembla que és Roca i Vallès, i bueno, faran una xerrada sobre el cooperativisme a Cabassers, al local social.
De la cooperativa de Cabassers, com sobre el tema...
Però bueno, aquest també està organitzat pel Centre d'Estudis del Priorat.
Molt bé, i és el dia? Tornem a repetir.
El dia 29 de maig.
29 de maig, a Cabassers, la conferència sobre el cooperativisme al voltant d'aquest repte, i sobretot en els moments de crisi, que parlaran sobre l'economia i la cooperació. També el dia 3 de juliol es durà a terme la trobada a la segona jornada a l'Institut Ramon Muntaner, a Móra la Nova. Bé, aquí són les notícies més importants i seguirem parlant-ne, i seguim aquí amb en Federico Cortés. Acaba de presentar a Roser Bernet sobre el Centre Quim i Soler. El teu paper dins del Centre Quim i Soler, quin és de col·laboració?
Bueno, jo he col·laborat amb aquest últim projecte que he explicat, que és aquest de les cares del vi, que han ajuntat textos de 10 escriptors, 5 de fora, 5 d'aquí, i han ajuntat 10 textos amb una sèrie de dibuixos que he fet el Josep Berjoan. D'això es munta una exposició que estarà durant la Fira del Vi dalt en una sala del castell, que hi ha els dibuixos i els textos penjats amb uns panells, està fet expressament per això, que es pugui llegir, que es pugui veure bé. D'aquí s'edita un llibre amb aquests textos i aquests dibuixos, que és un llibre una mica de col·leccionista, no sé quin preu surt, però vull dir, és de molta qualitat, d'una gran qualitat, i suposo que llavors ne faran una versió més, diguem, més a l'abast de tothom. Això ja ho porten ells directament. ¿Vale? A mi em van demanar per col·laborar fent un text amb aquest projecte, i pues, bueno, jo tinc un text com tenen els altres 10 escriptors.
Molt bé,
¿vale? I molt content de participar, perquè evidentment és ajuntar el teu nom amb escriptors molt importants dins de tota Catalunya i fins i tot d'Espanya, no? Llavors, doncs, bueno, és una cosa que sempre agrada, no? A part de conèixer-los en persona, doncs, adjuntes el teu nom amb ells dins d'una obra.
I a part de, a nivell teu personal, també a nivell com a Corbarca, també formem part d'aquest col·lectiu, no? d'escriptors.
Evidentment.
De
evidentment.
Catalunya i també d'arreu.
Sí, jo crec que a més a més és important per la comarca, perquè sortir al costat d'escriptors de la talla d'Emili Teixidor o de la talla de Màrius Serra, perquè és molt conegut, juntament amb els escriptors de la comarca, estàs enviant el missatge que a la comarca ja també hi ha cultura, no? I per tant estàs ajuntant amb figures importants gent de la comarca, i per tant estan enviant el missatge de que el Priorat no és un desert, sinó que ja culturalment està molt viu, no?
Està viu, i això és el que importa, no? La vida de del Priorat. Molt bé, aquí en Priorem Priorat, aquí el programa mensual d'activitats, notícies, iniciatives del muntant de la ciutadania del Priorat. Bé, aquí a Priorem Priorat també hem de dir que el passat dia 27 de febrer, ja fa 3 mesos, però, bueno, 2 mesos ja vau fer, el Centre d'Estudis del Priorat va ser elegit a formar part de la Junta de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana. El passat dia 17 d'abril vaig participar personalment com a sospresident del Centre d'Estudis del Priorat a Sabadell en aquesta trobada. Precisament per aquest motiu estem més informats directament de totes aquestes activitats a nivell de centres d'estudis del Priorat, com també de centres d'estudis de tot el territori de parla catalana, vol dir sud de França, Franja Aragonesa, Illes Balears, Andorra, València i també l'Alguer, és a dir, un espectrum de més de 115 entitats d'arreu dels països, perquè això ja no és Catalunya, és Catalunya i tot l'estranger. Bé, aleshores doncs, podem així participar i vam parlar també de Priorem Priorat com a plataforma de persones i entitats al voltant, per la convivència, no? Per la convivència i la cooperació al Priorat, que també seria opinar, tindre criteris, recordar la memòria històrica, perquè recordar la memòria històrica també podem veure el present i mirar de cara al futur. També hem de recordar avui que el passat 10 d'abril, el mes d'abril, es va celebrar a Tarragona una jornada, és a dir, el dia exactament, era el 10 o el dissabte, me sembla que era el 18, el 10, no, sí, 10 d'abril, mira, que hi havia una mica d'embolic. El 10 d'abril es va celebrar a nivell de l'associació PIDA, que és sobre nens i nenes, pares i mares amb nens i nenes amb TDA, que el trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat, i es va fer una jornada científica on van participar professionals de la salut de Vall d'Hebron, de la salut de Tarragona, i també va ser molt important doncs, aquest protocol a l'hora de prevenir i no sols també, a més de tractar aquestes problemes de salut mental com pot ser les persones que pateixen el TDA. Allí també vam col·laborar i participar dins de la plataforma per la convivència que portem a nivell de 3 comarques. També hem de dir que participarem al Recerca de Badalona per mig del Centre d'Estudis del Priorat, no? Com has comentat abans, i que l'any 2011, és a dir, l'any que ve, serà a Andorra el Recercat, que és allí on la trobada de centres d'estudis, on se fa difusió de publicacions, llibres, al voltant d'aquests centres d'estudis i d'estudiosos. Perquè vostès que estan escoltant, tant si són associacions de joventut, com associació de pares i mares, associació de dones, associació de jubilats, a veure, aquí també se fan ofertes d'ajuda i atenció a persones estudioses, al món de la poesia, al món de fets del passat, agendes, notícies, a vegades doncs fem un diari, no? Abans de si fem neteja de les nostres cases i trobem restes d'aquest sentit, no els llancem a la brossa, els podem recuperar, els podem recuperar perquè tenim l'arxiu comarcal l'arxiu cultural de la comarca i que allí se poden conservar, no, es poden cedir i es poden donar. A més, també el Centre d'Estudis del Priorat ofereix conferències a càrrec de Josep Maria Ferran i Josep Maria Tillo sobre la la memòria històrica de la comarca, un en la vessant més psicològica i l'altre en la vessant més social. També estem preparant, i això està obert a tots, escriptors, comunicants, mitjans de comunicació, etc., la primera trobada de persones, entitats i mitjans de comunicació de la comarca. Per tant, també es podeu donar els vostres suggeriments, les vostres idees. Aquí aprirem Priorat cada quart dissabte de cada mes a partir de les 7 de la tarda i el dimecres següent a partir de les 9 del vespre. Però si volen vostès ficar-se en contacte amb nosaltres, podeu escriure també per mail seradai@gmail.com. Seguim amb el nostre programa Priorem Priorat. A nivell també d'iniciatives del Centre d'Estudis del Priorat, teníem?
Estem fent també que portem vora un any treballant amb un recull de fotografies, diguem, antigues, velles, d'oficis d'agricultura i coses d'aquestes. I llavors també fem un recull, llavors se porta allà a l'Institut Ramon Muntaner i llavors suposo que deuran fer algun llibre o algun programa, digueu, exposicions o coses d'aquestes.
Bé, se ve recordar-vos que el mes que ve estarà aquí amb nosaltres Toni Orensans, amb el seu nom, la seva obra darrere, El Falsari. També ens acompanyaran altres persones i iniciatives de la comarca. Estem aquí a Priorem Priorat. Mirant aquí el diari del Priorat del dissabte 17 d'abril, Toni Orensant també ens parla d'un article molt, molt interessant. Diu, de Obama al Priorat. Fa una reflexió des dels anys 1867 d'anècdotes de la comarca referent al que nosaltres avui tenim com un dret i una cosa tan simple que és la seguretat social, problemes que hi havia amb les malalties, no? En aquella època. I per tant és interessant que llegiu aquesta petita opinió que fa Toni Orensans d'Obama al Priorat, el diari del Priorat del passat dissabte, dia 17 d'abril. És unes anècdotes al voltant de lo que avui tenim la seguretat social, que abans ni existia ni s'ho podíem imaginar, i això ens fa que puguem imaginar lo que pot passar, passava fins ara als Estats Units, un Estats Units avançat, molt modern, molt democràtic, però sense seguretat social. Això és un tema que par a reflexionar. Endavant aquí a Priorem Priorat. Sí, seguim aquí amb el programa. Doncs bé, Federico Cortés i Cortés, dius que quants llibrets tens publicats al voltant d'aventures policials?
Bé, ara porto publicats tres.
Tres.
Són els que he tret fins ara. Això ho he fet en dos anys, me sembla. N'hi ha altres en preparació, perquè jo continuo escrivint, perquè és, bueno, diguem, potser és que m'hi he acostumat ja, no? I tinc els personatges més o menys dibuixats i llavors pues, jo vaig escrivint, no? Quan tinc una mica organitzat dos o tres relats amb la longitud que crec que poden omplir un llibre d'enquets, llavors és quan ho adjunto, ho corregeixo, ho preparo i ho publico, no?
Bé, ahí,
la intenció sí. És que siguin relats que no siguin molt llargs, que siguin curts, que siguin fàcils de llegir. De manera que són llibres que es poden llegir, diguem, per gent que no li agrada llegir gaire, igualment els poden llegir i s'ho poden passar bé sense ser una gran eminència de la literatura per llegir-los. No?
Molt bé. Aleshores, per el que m'estàs explicant, seria, doncs, nois i noies d'entre 12, 13, 14, serien els que fan ESO, no? Més o menys.
No, diguem que
més joves.
Diguem que és una literatura més adulta.
Adulta.
Perquè, bueno, diguem que no... Hi ha coses que potser no entendrien la gent més jove, no? i que potser no haurien de llegir, bueno, tot però... i que no passa res, veiem si ho llegeixen, no? Però diguem que va indicat a gent adulta, no va indicat a jovent.
Vale. Aquestes coses que ara hem creat curiositat de, que no ho podrien entendre, què és? Que al voltant de quins temes?
No, però diguem que hi ha reflexions, pensem que està fet des de la meva edat, que tinc la que tinc, no? Llavors hi ha reflexions que potser estan basades en uns anys enrere, hi ha reflexions, poden haver reflexions històriques que...
Molt bé, molt bé.
Exacte.
És a dir, que s'ha de tindre coneixements d'història, eh?
Bueno, a veure, no és que s'hagi de ser una eminència, no? Però, vull dir, diguem, sempre la segona lectura que parlava abans és important, no? Uh-huh. Llavors, la gent que primer s'ho llegeix de pressa, llavors quan fa una segona lectura descobreix que hi ha referències a coses, a llibres, a músiques... sempre surt molta música, diguem, hi ha referències a música, a mi la música era músic i llavors la música m'agrada, i hi ha la música de la meva època, des dels anys 60 fins ara, no? Que surten reflexions a lletres d'aquestes cançons o a músics i, o a obres de teatre o a obres de cine, no? I llavors fa falta una mica conèixer tots aquests puntals culturals, no? Que t'ajuden a entendre una mica la història.
Molt bé, escolta, parles que s'ha de tindre coneixements de música, de coneixements d'història, també és, vull dir, això vol dir que també necessites una preparació, vull dir, una curiositat, a indagar paraules que surtin allí, buscar-les a l'enciclopèdia o al Google, no? O...
Sí, sempre, sempre, això necessita per tot, vull dir, la gent a vegades diu, jo quan era petita, la gent gran, no? Llegia el TVO, no? I el TVO deies, bueno, el TVO no fa falta ser molt llest per llegir el TVO. Sí, però hi ha una primera lectura que és superficial i s'entén l'humor, el xiste, fàcil, però hi ha una segona lectura que està fent una paròdia d'un polític, d'un personatge cultural, i això necessites tota aquesta altra informació per entendre-ho, no?
Sí.
Te pots divertir igual si fas la lectura superficial, però si més a menys tens tota aquesta informació afegida, li trobes la segona lectura.
Clar, això passa molt en els acudits de la premsa, que llegeixes un acudit de la premsa, però clar, si no saps la notícia que hi ha al darrere, a vegades no li trobes tant de sentit.
Exacte, o és el que passa amb Polònia, per exemple, no?
Sí.
Que el programa Polònia que fan a TV3, que la majoria de jovent que fan ESO, no? Coneixen els polítics gràcies al programa de Polònia, no? I llavors això fa que s'interessin pels persones reals, no? Que diu, aquest a Polònia diu que opina això, no? Llavors realment què opina? És tan exagerat o se n'enriuen o realment opina això, no opina això? Diguem que fa una mica cridar l'atenció sobre una persona, sobre un personatge, però fa cridar l'atenció i llavors reflexionen sobre la persona aquí al detrás, no? Llavors, en aquest sentit té una part de molt cultural, no? Polònia, per entendre-nos, o Cracòvia, no? Que són, és,
home, llavors te pots trobar, per exemple, que dius, avui ve tal polític, ah, mira, l'altre dia a Polònia el van criticar, aquest polític.
És aquell que fa,
sí,
això a Polònia.
Però ara també pot ser l'altre vessant. Ah, és aquell que a Polònia i ara ve avui aquí al Real, no? El Real el tenim aquí, no?
Sí, home, ara això és pervers, perquè diguem que un polític que no surt a Polònia pràcticament no res, si no surt a Polònia és que no coneix ningú, no?
Quasi tant, com el Facebook,
és
no?
Important, sí, sí, és important sortir a Polònia perquè llavors te coneguin, no? Perquè si no, diguem, no et coneixen, no?
Clar, Polònia és quasi com el Facebook, no? Vull dir, si existeixes o no existeixes, o internet, no?
Sí.
Estàs a internet, existeixes, si no estàs a internet, doncs clar, diuen, bueno, aquest encara no hi és, no?
En certa manera. Però no. Sí, internet també té els seus problemes, no? La gent s'ha acostumat a que tot és molt fàcil, no? Una paraula i bum, la busco, no? Abans buscar una paraula era més difícil, havies d'anar a l'estanteria, agafar el llibre, buscar-la, remirar-ho, llegir la descripció, que la millor no l'entenés, havies de preguntar a un més gran, dir, escolta, explica'm això. Ara, de seguit, bum, la trobes, agafes, còpies i s'ha acabat, no? I llavors potser no us entén realment la paraula, no? Llavors té el seu problema i pedagògicament és important, pues, ensenyar quin és l'ús correcte del Google o d'internet en general, no? Que té els seus problemes, té moltes avantatges, no? Però té els seus punts que s'han de conèixer perquè s'aprofiti bé.
Aleshores, per la convivència, no? La plataforma, vull dir, a veure, hi ha persones que consideren que això de Polònia és faltar el respecte a autoritats, a persones importants i tal i qual. I n'hi ha que això és broma i pot ser una manera d'arribar a preocupar-se per unes persones reals que no sabem que existeixen, no? Aleshores, tu què consideres això? O necessita algú més? Necessita interpretació? Algú que interpreti i dir, mira, això és una broma, però sapigues que això, de cara als més petits, vull dir, a
bueno,
la canalla.
La interpretació suposo que la de donar... la família, diguem, no? Quan estàs bé en Polònia, normalment la gent, si hi ha xiquets petits, us miren amb els pares, no? I són els pares els que han d'explicar, és a dir, quan se crea l'interès al crio de saber qui és aquell o per què fa això, és quan el pare explica, pues, això, tal, tal, tal. Suposo que, clar, cada família explica en funció del seu ideari, però llavors també ells parlen amb els companys, no? I els companys diuen, no, perquè mon pare diu al revés, no? Per exemple, llavors és quan se crea la discussió i l'interès per descobrir les coses, no? En aquest sentit, jo crec que no es pot dir que sigui una cosa negativa, jo crec que és una cosa positiva. Aviam, riure-nos de nosaltres mateixos és molt important, i això és una cosa que, per exemple, al Regne Unit, a Anglaterra, es fa molt, sempre s'han rigut de la reina i no passa mai res, no? Per tant, aquí va de ser una cosa que també ha de ser així. També.
Jo amb això vaig descobrir el Viktor Frankl, que va estar a un camp de concentració nazi i va muntar allí la psicologia, la logoteràpia, no? I després l'altre dia una exposició que fan d'Agustí Centelles,
Centelles,
fotògraf, sí. De Caixa Tarragona, precisament també hi ha un lloc que posa una anècdota que posa allà amb les fotos i que feien festes dins del camp de concentració, que hi havia unes misèries i no hi havia per menjar, però diu aquí una alegria, una festa, que es necessitaria millor un psicòleg per interpretar això. Vull dir que l'alegria i la festa fa que les coses s'interpretin d'una altra manera i et dona força i esperança per sofrir a vegades esdeveniments contraris i adversos, no? Doncs molt bé, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, Federico Cortés Cortés, que tingueu força èxit al voltant del Centre Quim i Soler, un Centre Quim i Soler que també és un referent en el món de la literatura i del vi de la nostra comarca. També dir que el proper 8 de maig serà Saragossa, participarem en una ponència que es dirà Pluja Reals. És un congrés sobre psicologia humanista i anàlisi transaccional i és la pluja a Reals. És a dir, tot el procediment educatiu, tant la família, com l'escola, com l'institut, com una associació, hi ha una preparació, l'aigua, l'avaluació, de què és el que necessitem, que ens agrada, ens interessa, els núvols, que és on se prepara el material, com ara esteu recollint uns textos i prepareu, la pluja, que és el contacte entre la persona que aprèn o té aquests interessos o té accés a aquesta cultura, i després les arrels. Què importa del sistema? Que creixin les arrels, que creixin les competències bàsiques dels infants, dels adolescents i nostres, no? Que nosaltres puguem créixer. Per tant, avui, dins d'aquest pluja arrels, podem tindre com un exemple el Centre Quim i Soler, podem tindre com un exemple aquesta iniciativa de paisatge cultural agrari de la UNESCO, podem tindre un exemple també dels centres d'estudi priorat que no paren d'organitzar conferències i trobades arreu de la nostra comarca i en aquest estímul, i també a Federico Cortés i Cortés, amb aquestes aventures policials que fa crear curiositat i, com ha dit ell, investigar a partir de la història de la música del segle XX, que és dels anys 60, com ell ha dit. Doncs bé, estem acabant aquí el programa, no? Estem acabant el programa. Bé, quedaran uns pocs moments. Seguim aquí amb Priorem Priorat. Quedem pel proper dissabte, el quart dissabte del mes de maig, el 22 de maig a les 7 de la tarda. Aquí, Priorem Priorat. El resum, hem parlat avui del 27 de març en aquesta trobada de mig miler de persones adherides i també presencials, on va omplir de gom a gom al centre Flor de Maig del Marroig, a més la placa dedicada a mossèn Joan Massip, aquesta persona en prioratina entregada per aquesta transició democràtica, una persona avançada al Concili Vaticà II, una persona amb un esperit científic de recuperació dels valors arqueològics de les nostres contrades, de generar curiositat als nostres de l'època infants i adolescents per la investigació històrica, etc. Va ser una jornada plena de coratge, de treball i també d'ànims, perquè tenim previst visitar a tots els pobles en el qual ell va tindre incidència en comú i parlar amb la gent que el van conèixer a fer d'entrevistes i contactes per conèixer amb més profunditat, perquè la nostra metodologia és parlar amb la gent i conèixer no a vegades el que hi ha llibres, el que oficialment se diu, sinó que el que realment la gent entén, perquè el que realment la gent entén és tan important com els aspectes oficials, perquè després la gent que entenem el que sigui, després prenem decisions i votem per la part que ens toca, tant en democràcia com a associacions, com centres culturals, tots aquells que siguem socis i sòcies. Per tant, és prioritat, fem una crida a totes les persones a donar suport a la nostra comunitat, comunitat propera, perquè la comunitat propera, si funciona, funcionarem tots. I quina és la funcionat primera? La primera és el poble més estret, més directe, però també la nostra comarca, perquè si no defensem la nostra comarca, ningú ens la defensarà. La nostra comarca és un tema clau que tant la pagesia com els temes culturals, com vostè, que pot tindre a les seves mans, a vegades hem trobat amb papallones, col·leccions de, o diaris dels nostres avis o dades, facileu-les, les tornarem, o farem fotos digitals, o també sàpigui, ho pot entregar, lliurar, cedit o donat al Arxiu Comarcal del Priorat. Bé, en plan de resum, hem dit que el passat dia 8 d'abril vàrem participar en una jornada de l'Universitat Rovira i Virgili amb el projecte Econos, un espai que ja no podem parlar ni d'escoles de pares i mares, no volem parlar deures per casa, hem d'abolir els deures per casa, perquè la lectura, el treball de, relacionat amb l'escola ha de ser tasques per entrenar, perquè el dia següent estiguem més preparats, perquè siguem millors, però res d'obligació, perquè si obliguem, el que passa que quan l'escola o l'institut tanquen, llavors com no és obligatori ni llegir ni res, s'ha de tindre curiositat i afany per llegir, com és el cas d'aventures policials. No és tot ha de ser, com en el cas de Federico Cortés, és un bon centre d'interès que poder seguir llegint, indagant, buscant al Google paraules que no entenguem, etc. Tot això és la clau per generar nous escriptors i escriptores. Aquest és el missatge que ens va donar el Julio Ricardo Trigo, on la història, els que fan història, són els que traen dades científiques de com va ser en realitat. Però la novel·la és també una manera d'arribar a aquesta història. Per tant, tot això és molt important perquè només podrem preparar-nos de cap el futur si entenem el present i el nostre passat. També esperem a Saragossa explicar tot aquest projecte Pluja Arrels, que va des de la tasca des de 0 fins a 18 anys, però després, posteriorment, dels 18 en endavant, per la relacionat amb les famílies, perquè els pares i les mares influïm a les famílies, però també hi ha germans, germanes, tiets i tietes. Tot això en un projecte que es diu Pluja Arrels. Pluja Arrels serà una ponència que es presentarà a la residència universitària de Pignatelli, organitzada per la ESPAT, ACAT i ATA. Són associacions i de grups universitaris d'arreu de l'estat espanyol i és un congrés de psicologia humanística i d'anàlisi transaccional. Bé, aquí ja estem acabant, simplement recordar-vos que la Fira del Llibre Brenc serà el proper 5 i 6 de juny i també el Congrés de Cultura Popular Internacional de les Terres d'Ebre el 28, 29 i 30 de maig, serà a Tortosa. També el Recercat estarà present, el Recercat de Badalona estarà present al Priorat, el Priorat amb la representació del Centre d'Estudis del Priorat, serà el proper 22 i 23 de maig. Res més, acabem ja aquí. Priorem Priorat, la nou repte el nostre present, el nostre passat, però l'any més important és el futur de la nostra comarca. Fins a la quart dissabte de cada mes, el dia 22 de maig a les 7 de la tarda. També emetíem a partir del 9 del vespre del dimecres següent. Res més, bon cap de setmana i fins la propera. Preparem-nos, priorem, priorat.